Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Si hi ha una causa comuna que va unir reis i prínceps de la corona d'Aragó, des de Ramon Berenguer IV fins a Jaume II, no va ser només l'expansió territorial ni la conquesta de la Mediterrània, sinó la proliferació de mans i de fills il·legítims. La majoria de matrimonis reials eren acordats per pures finalitats successòries, sense amor pel mig. Les parelles oficials passaven força temps separades i als mascles de la família els faltava temps per posar a prova l'eròtica del poder. La promiscuïtat masculina va ser la norma a la corona d'Aragó, sobretot en temps de Pere I el Catòlic, home de fembres, en paraules del seu fill, i de Jaume I el Conqueridor. Entre els diferents reis hi ha una il·lustre excepció, la d'Alfons I, conegut precisament pel sobrenom de El Cast, perquè sembla que es va mantenir fidel a la dona, la reina Sança de Castella. A les diferents reines no se'ls coneix cap adulteri ni cap fill concebut fora del matrimoni, i això que coneixien perfectament les aventures dels marits i les havien d'acceptar sense gelosies ni tensions que poguessin pertorbar la pau aparent de la cort. Entre els germanastres i els fills bastards del rei passava més o menys el mateix. Acceptaven el paper secundari que els havia tocat i fins i tot hi havia fórmules protocolàries per referir-se a ells. Els reis no sempre en coneixien l'existència. De fet, n'hi havia que eren reconeguts un cop ja havia mort el monarca de torn. Als il·legítims se'ls facilitava entrar en la carrera eclesiàstica i, de vegades, la militar. En el cas de fills de nobles, als il·legítims se'ls compensava amb tinences i feus. A les poques filles bastardes que coneixem, se'ls casava amb algun noble. Si coneixem amb detall molts d'aquests personatges, és per l'aparició dels registres de la Cancelleria, cap a l'any 1250, per bé que sovint la llista de mans i bastards és incompleta, confusa i difícil de seguir. I com ja ho saben, tenim amb nosaltres el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem del costat d'una banda eròtic, però d'una altra banda també amb connotacions polítiques molt importants, que és aquestes branques laterals de la il·legítimes, des del sentit jurídic, de la monarquia catalana. Esclar, això dels amants i bastards ha donat per molta literatura.
Bé, primer hem de tenir una cosa que és important en compte, i és que la reina o l'esposa del rei tenia una funció reproductora.
Clar, sona molt bèstia, això.
Aquesta era la seva funció. Així, de clar. I això ha arribat a les monarquies fins al present. Tornem a l'època medieval, però aquesta és la funció. Que després hi hagués amor, no hi hagués amor, que hi hagués això. Bueno, després apareixien, lògicament, amb gent que vivia tan separada, amb guerres, amb expedicions, doncs, lògicament, apareixien els impulsos, el desig, els impulsos sexuals, amb la qual cosa tampoc no feien cap drama, diguem, les reines, perquè la seva funció era que havien de nodrir un hereu o una hereva a la corona per continuar la dinastia, i aleshores explica molt. Però això tenia conseqüències polítiques, perquè, clar, els fills i les filles eren utilitzats com moneda de canvi amb negociacions molt diverses. Això que sembla ara, és a dir, no es pot agafar frívolament, perquè darrere hi havia tots uns interessos socials, polítics i econòmics, i aquests interessos socials, polítics i econòmics estaven en funció al que en aquell moment el rei considerava la corona catalana aragonesa creia de què havien de fer, i llavors doncs tenia unes derivacions unes altres.
Clar, això també deu explicar de vegades alguna sensació que dona que determinats reis tenien poc apreci pels seus fills, que cosa que des de la visió del segle XXI dius com pot ser, s'ha de ser molt desalmat perquè un pare no estimi un fill. Però, esclar, si tot era tan distant, aquells nens semblaven gairebé fills d'un altre. Estic pensant, per exemple, en Joan II i el Carles de Viana, eh? Vull dir, sí, per posar un exemple que ja no és aquesta època, és una mica posterior, però que, sí, sí. Que no era una cosa tan inhabitual.
No, tens raó, però aquesta relació tan propera entre pares i fills, això és molt un fenomen del segle XX-XXI, eh? Fins al segle XIX, el distanciament pares i fills, el distanciament amb el tractament, més enllà si t'hi coincidint amb el treball, amb la transmissió del treball i la mateixa feina per els fills, era molt, no era tan proper, no era una cosa tan propera com ara. En fi, formava part, diguem, d'un procés biològic que hi havia carinyo, hi havia afecte, hi havia totes aquestes característiques de les emocions humanes, però no era tan proper com és ara, ni molt menys.
Qui ens parlarà d'aquest tema tan apassionant i tan curiós és un amic del programa, clarament es pot dir així, el doctor Stefano Cingolani, doctor en filologia romànica per la Universitat de la Sapienza de Roma i un dels historiadors més destacats del món medieval català, diguem-ho així clarament. Doctor Cingolani, Stefano, moltíssimes gràcies per ser un altre cop aquí amb nosaltres a l'Enguàrdia.
Bueno, i gràcies a vosaltres per fer-me ser un altre cop aquí a l'Enguàrdia.
No, nosaltres encantats de la vida, ja ho saps que...
Qui sap, en sap.
Exacte, bueno. Exacte. I qui no es dedica a historiador, vull dir que és una altra cosa, això. Doncs anem-hi. La Corona d'Aragó, la Casa Reial de Barcelona, va ser especialment promíscua en aquest sentit o és un fenomen absolutament extès a les cases reials europees? Evidentment hi haurà de tot, eh? Però podem dir que és un cas particular o no?
No, jo diria que no. Com a cas, com a situació, era comuna a totes les monarquies europees. El que fa singular la Casa Reial d'Aragó, els monarques d'aquí, és que tenim molta documentació per poder resseguir qui són els fills, com es tracten, amb unes quantitats d'anècdotes de vegades literàries més que reals. És el detall que podem reconstruir, que la diferencia més d'altres.
No tant per la quantitat d'aquests afers que...
No,
és difícil de dir, eh?
És difícil perquè segons quines monarquies no els tenim comptabilitzats o no tenim tanta facilitat de comptabilitzar-lo. Jo no crec que siguin.
Un fenomen diferents. Estrany.
No. Després, com es veurà, depèn també del rei. Hi ha alguns que eren especialment proclius i altres molt menys.
Clar, també com passa actualment, eh?
Vull dir que
amb famílies no precisament nobles des del punt de vista aristocràtic, eh?
No ha canviat res d'aquest
punt de vista. Si hi ha més realitat de les pulsions que picaresca.
Sí. Bueno, per sort, hi ha alguns casos en què la picaresca també la tenim testimoniada i això sí que és excepcional.
Ja, això té la seva gràcia. Doncs comencem a fer un repàs, si us sembla, de la monarquia catalana i del que va representar. Evidentment que la monarquia catalana, els orígens són molt més remots, però potser com a tal la Corona d'Aragó arrenca, sens dubte, amb Ramon Berenguer IV, amb el seu matrimoni amb Peronella, l'hereva del regne d'Aragó, i que Ramon Berenguer IV, al casar-se amb ella, arriba a aquest pacte polític per tal d'heredar també Aragó, en una segona fase, amb el seu fill. Però, esclar, Peronella és una nena, i Ramon Berenguer IV és un senyor tocat i posat. Ja de sortida això ja comença a ser una mica escabrós, no?
Bueno, que sigui escabrós, no. Diguem-ne, per les pulsions del comte príncep, incòmode, perquè sí, els pactes matrimonials, la Peronella tenia un any i mig. I Ramon Berenguer ja en tenia uns 25 o 30. Després, és no és tan estrany, perquè hi ha princeses que s'han de casar i te les envien que tenen 4 o 8 anys. Com la primera no esposa de Jaume II, l'Eleonor de Castilla, perquè lo normal, la cosa més normal era que les joves esposes les enviessin a les terres dels futurs marits perquè aprenguin la llengua, perquè coneguin els costums i les maneres de vida del nou país on viuran. El cas de Peronella és extrem, evidentment, un any i mig, però no és tan inusual pel que passa, no sols aquí.
Clar, això explicaria, almenys s'entendria amb més facilitat, que Ramon Berenguer IV també tingués, mantingués una sèrie de relacions fora del matrimoni bastant lògiques, perquè un jove de 20 i escaig anys casat amb una nena d'un any i mig, és obvi que les relacions són, diguéssim, gairebé epistolars, no? Perquè no dona permès la cosa, eh? Però... en aquest sentit, suposo que Ramon Berenguer devia tenir, no sé si se sap o no, prous amants i fills.
En coneixem només un. Un problema, que és el que deies tu, a partir de 1250, més o menys, comencem a tenir en funció la Cancelleria Reial i, doncs, la quantitat de documentació que tenim d'aspectes també quotidians i més normals respecte a l'època precedent passa de 1 a 100.
Per això és tan ric l'arxiu.
Ja, però també la forma.
Ramon Berenguer IV de Barcelona, aleshores.
Ramon Berenguer IV, 70 anys aproximadament abans.
Ja, com que en aquesta època els documents hi són, si són documents oficials, si són compraventes, si són altres coses molt oficials, no sempre és fàcil que aparegui algú que és fill del comte o el rei. Per ell en coneixem només un i, per exemple, no coneixem la mare, no sabem qui és. Hauria de ser una senyora bastant noble, perquè aquest fill acaba per esdevenir arquebisbe de Narbona, si fa una carrera eclesiàstica prou important, però no sabem qui és, per exemple. Mm-hmm. És més endavant que podem trobar, com veurem, també amants de poble.
O sigui, això era una pregunta que també et volia fer. Els amants que es buscaven els reis en general distingien de classes socials o no?
Aparentment no tant, no tant. És a dir, fins a Ramon Berenguer, que en sabem molt poc, només aquest cas. Mm. L'Alfons es va mereixer el cast perquè aparentment no va fer res més, el fill. De Pere el Catòlic, que és el que es porta gràcies al seu fill, que no s'estimaven gens, la fama de ser el gran seductor luxuriós.
No recordo quin autor de principis del segle XX deia que Pere es li deia el Catòlic perquè beneïa amb la seva presència totes les dones del país, que era una manera d'impartir el catolicisme d'una manera molt ecumènica.
Però la documentació, que repeteixo, per aquesta època no és tan abundant com voldrien, no diu això. Se li coneixen dos fills il·legítims, possiblement amb dues dones nobles, més o menys nobles, I poca cosa més. I en tot el seu transcursos a Occitània hi ha un amant aparentment sense fills. Que tingués libido, segurament, que tingués apetits sexuals forts, segurament, a més era un senyor ben alt i ben plantat, que de la seva dona, la Maria de Montpeller, li importés absolutament res. I per això tampoc s'estimava el Jaume, l'hereu, que el va veure un cop o dos a tota la seva vida. Però no sabem la portada, la quantitat i qualitat de les seves aventures extramatrimonials, que és com si no hagués estat casat.
Però, en canvi, la crònica del fill, la crònica de Jaume I, el deixa en aquest sentit molt, molt dibuixat, no? Per exemple, tant l'anècdota de com és concebut amb la Maria de Montpeller, amb un engany, perquè el futur pare s'alliti amb la Maria, no entenent que és la seva dona legítima.
Aquesta és l'anècdota del Castell dels Reis de Mallorca, Perpinyà, no?
Exacte, sí, aquesta. I després...
I com és l'anècdota?
Si no vaig mal entès...
És que ara hi ha tot el llibre dels fets, això, eh? Això és un invent posterior.
Ah, és un invent posterior, veus? Fantàstic, veus? Ah. Molt bé, molt bé. Doncs jo pensava que era el llibre dels fets, no? Doncs escolta'm.
El llibre dels fets diu que no els volien veure i a un moment donat els convencen perquè es vegin.
Val, però en canvi la història aquesta de que entra en un engany no és del llibre.
O sigui, que li porten una senyora perquè estigui amb ella i a l'últim moment li canvien per la que serà després la mare
aquesta
de Jaume I.
Aquesta és la història que s'explica.
Sí, però aquesta, la primera vegada és el llibre dels Reis, després la repren i la Maria d'Esclot, després la trobem a Montaner, però no hi és a Jaume I.
Val. Ah. O sigui, en les cròniques posteriors això es diu, però devia ser com a mínim un rumor de l'època, o un invent de l'època, o una realitat de l'època, no ho sabem. Però...
O senzillament s'havia de fer més bonica una història tan significativa com és que aquests no els volen veure, el pare i la mare del Jaume, i com aconsegueixen d'enganyar el rei perquè jegui amb la seva esposa, i a més, en una única relació sexual, tinguin fins i tot el fill que serà el conqueridor. Les històries s'han de magnificar a mesura que es van explicant.
Que el fill que té és el gran, en fi, el gran rei de la història catalana.
Per això, sí, sí, per sí. Això s'han de, vull dir, que la veritat, com deia, em sembla, Oscar Wilde, no espatlli una bona història.
No, i tant, era el primer. Aquí ho tenim. A l'entrada de l'Enguardi ho tenim posat, això. Sens dubte. L'altra anècdota, que aquesta, si no recordo malament, sí que surt al llibre dels fets, és l'al·lusió que fa a la mort del pare, Jaume I, la mort de Pere, durant la batalla de Muret, que precisament ho atribueix indirectament al fet de que la nit anterior hagi estat de festa, amb una o diverses senyoretes. Esclar, això tot es pot atribuir a una certa moralina de Jaume I, de dir el meu pare doncs, no complia amb les seves obligacions i per això va acabar mort i Déu el va castigar, o realment respongués a la personalitat del pare.
Jo, que el pare segurament fos un home de fembres,
sí.
No hi ha cap dubte, no hi ha raó per dubtar-ne. Mm. L'anècdota precedent a la batalla de Moret trobo que és falsa, absolutament i mal intencionada.
Aquesta sí que surt al llibre.
Aquesta surt, sí, aquesta és absolutament mal intencionada.
Per part del fill.
Que el fill agafi el que podia ser un rumor o no sé què, però aquí hi ha literatura que construeix aquesta versió moralística, visió moralista de la batalla de Moret al darrere. Jo, és una manera per explicar una derrota incomprensible, inexplicable. Però sobretot, a veure, aquí estem el que veu la palla a l'ull del germà i no veu la viga que té el seu. Sí, Jaume I, que es permet de retreure el seu pare, que era un home de femnes, de dones,
sí, que ell era, en fi,
clar, hi ha la mala llet d'un pare, d'un fill que no s'estima, que no ha estat estimat gens ni mica, mal considerat pel pare, que va tractar fatal la seva mare, que es queda orfe als 5 anys, però sí. Ell ha fet molt més.
Sí, sí, Jaume I precisament no és un model de sobrietat, en aquest sentit.
No, gens. I aquest és un fet reconegut, perquè si no, no tindríem el Pitarra, per exemple.
Sí, perquè l'obra del Pitarra segur que és exagerada, però és el que ha portat amb un coneixement general la figura... diguem, d'aficionat al llit de Jaume I.
Sí, molt bèstia, molt exagerada, sí, però...
Xerona.
Però això, en el Jaume I se li accepta d'alguna manera.
En cap d'aquests reis no hi ha cap problema de legitimitat amb respecte als fills. Ja sabem que al final de tot en Martí l'Humà això passarà, però l'existència del bastard era absolutament acceptada per la societat, tant per part del bastard com per part dels hereus. Ja en parlarem dels conflictes, però això era una cosa... No era una cosa estranya, no s'amagava.
No era gens estrany. El que, a més, perquè hi ha unes... Si el comportament de tenir amants il·legítims el tenen tots, no tens per què estranyar-te del teu pare, si tu també ho fes, i dels germanastres, eventuals germanastres. A més, hi ha unes coses que són molt clares. Aquí només té dret a la successió el fill mascle de matrimoni legítim. Ni noies, perquè hi va la tentativa de Pere el Tercer amb la primogènita, que no li arribaven nens, i es va armar el que es va armar, i encara menys il·legítims. Amb la qual cosa, un il·legítim ja sabia on havia d'estar, quin era el seu lloc.
I ja està.
I ja està.
L'adulteri no era motiu de penediment per part dels reis de la corona d'Aragó, però algun d'ells, en algun moment decisiu, els va passar per cap fer una confessió d'última hora per si de cas. És el que narra Jaume I al llibre dels Fets, quan és a punt d'iniciar l'assalt definitiu a la ciutat i al regne de Múrcia, el gener de 1266. Decideix confessar la seva relació adúltera amb la dama castellana Berenguera Alfonso al dominic fra Arnau de Sagarra. El frare no va veure gaire clar que hi hagués un veritable propòsit d'esmena.
El bisbe de Barcelona anava amb nos. Demanam frare Arnau de Sagarra, que era predicador, deixem-li que volíem prendre penitència d'ell. Ell lix que diguéssim. Nos, deixem-li que a Nostre Senyor no li cuidàvem tenir altre tort perquè no es deguéssim ésser perdut, sinó tan solament de dona Berenguera. Nos, havíem en cor d'ésser vella menys de pecat, així com hom deu ésser amb sa muller. Ell sabia ja que no es havia en propòsit de conquerir Múrcia i tot aquell regne. I aquella mercè, que no es feien de conquerir aquell regne i tornar a cristians, que ens valria, i aquest pecat que no ens tenria dant en lo dia de la batalla. I d'aquest pecat li demanam que ens des penitència. Ell dix-nos que pecat mortal era gran cosa, mas si no es érem en cor que ens dolguéssim, que ell no es perdonaria. I no es deixem-li que amb aquella fe entraríem en la batalla, que seríem de pecat mortal i per una guisa o per l'altra, que serviríem tant Déu en aquell dia i en aquella conquesta, car dels nos no havíem mala voluntat a ningú i a ell bastava. I deixem-li nos que ens donàs la sua benedicció, que a Déu nos comanàvem. E feu.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb l'Stefano Cingolani, amb en Josep Maria Soler i Sabater, parlant de les amants i els fills i filles bastards de la Corona d'Aragó, de la monarquia regnant a la Corona d'Aragó. Acabem de sentir, doctor Cingolani, aquest fragment del llibre dels Fates, de just abans de l'atac a Múrcia, ja amb Jaume I ja grandet, diguéssim, ja no és una criatura, 1266, i que davant de la possibilitat, perquè els setges se sap com comencen, però no se sap com acaben, de que perdi la vida en aquest setge, decideix confessar-se, i el confessor li diu que ara te'n penedeixes, i fins ara has fet tant de mal. Això és una actitud... És curiós que ho expliqui ell en el llibre dels Fates, perquè és obvi que el rei té ganes de que això se sàpiga, i que se sàpiga que s'ha volgut confessar d'un adulteri al mateix temps que el capellà li ha dit que, en fi, que potser que s'ho faci mirar una mica, no?
Jo diria que el Jaume recorda aquesta anècdota perquè li serveix. Ell es confessa, vull dir, ell estava en aquell moment que tenia un matrimoni morganàtic que no està clar encara com funciona amb una noble navarra, la Teresa Gil de Vidaura, de la qual té dos fills que entren a la línia successòria, i ja s'ha envellessat de la Berenguera Alonso, que ve de ser jove i guapeta, segurament, i se'n volia, el que volia era que li separessin de la Teresa, volia l'anul·lació d'aquest lligam per poder-se casar amb la Berenguera. Amb la qual l'anècdota aquesta jo diria que la posa per dir: mira tu, els capellans, que no entenen res.
Clar, jo això, confesso, és un tema polític.
Faig aquest acte de sinceritat
i d'humiliació, en definitiva, clar.
Doncs el que toca a tu com a capellà és absoldre'm i anul·lar el matrimoni i permetre'm estar amb aquesta noia, de la qual havia d'estar molt, molt pres, perquè quan hi va fer la temptativa aquella una mica celebrada de croada...
Sí, a Jerusalem, i torna per una tempesta...
La Berenguera anava amb ell. Se la duia de croada, fins i tot. I sempre que es mou, sempre està amb aquesta jove. El que és estrany és que no tinguessin fills.
Bé, això són coses que passen. Va tenir molts, que se sàpiguen, Jaume I fora de matrimoni?
No, aquest és estrany. És una de les coses que destacava, perquè de amants segures en té unes quantes...
La relació que nosaltres, en fi, el que ens més o menys hem parlat, ens has comunicat, en surt 8 o 9.
Sí, ara no em recordo el número exacte, hi ha un parell que som dubtosa, però són 8 o 9. Però només de 3 d'aquesta té fills. I algunes són relacions que fins i tot han durat uns quants anys. Jo això no ho sé explicar, sobretot perquè ell és fèrtil, no hi ha dubte, i d'algunes d'aquestes dones... Sabem que són fèrtils perquè han tingut fill abans o després amb algun altre home.
El que passa que la fisiologia humana és molt variada, diguéssim.
Bueno, hi ha sistemes...
No, hi ha avortaments, també en l'època també era una cosa... Hi ha molta mortalitat de naixement, la qual provocaria, potser no quedés en el registre...
Alguna profilaxi també es podia fer servir.
També es feia servir a la mitjana, molt més primitives, que no pas sabem com funcionen, però que, òbviament, tenien efectes. Vull dir que, per tant, explicaria de bona mesura, i la casualitat, que també
la sexualitat
també pesa.
I això que deia ara, que deies ara, Enric, i l'interès entre les concubines o les amants està en funció d'interessos polítics per davant del desig?
No, semblaria que no. Tot i que hi ha certa preferència per dames aragoneses, no sé si és per fer-se més lloc a l'Aragó, ja que ell és molt català, senzillament que les dames aragoneses eren més guapes i més obertes que no pas
des del seu punt de vista, clar.
Sobretot els primers anys són sobretot dames aragoneses. Segons com també depèn dels... Jo això no l'he comprovat, dels moviments, perquè com que els reis sempre es belluguen, sempre es mouen, segons quines ocasions es presenten en un regne i no un altre.
Clar.
Però el que deia, respecte al que deia el Josep Maria abans, allò de que les esposes són per reproduir-se. I desgraciadament hi ha algunes, unes quantes, que no paren fins a morir. És un fill cada any. Això vol dir que, en molts casos, el rei, també si volgués, no pot jeure amb la seva esposa. Així com tenim esposes que es veu que al moment donat diuen ja n'hi ha prou. Que jo sempre imagino que les relacions sexuals a l'època fossin tan satisfactòries, sobretot per la dona. I alguns dels il·legítims o de les amants del Jaume I veiem que cauen justament en èpoques d'embaràs de la Violant d'Hongria. Com que no pots acostar-te amb la de dona i la carn és molt feble, ja ho sabem, i doncs...
Doncs marxes i vas cap a un altre costat.
Sí.
Com ho veia l'Església? Perdonava més els reis per ser reis, aquestes febleses del Piu, que el nostre senyor se n'enriu, no?, com es diu a València, o bé tenien també el mateix criteri moral amb tothom?
Jo diria que en aquesta època... més enllà de la teoria i més enllà de que la confessió és secreta, amb la qual no tinc ni idea de què li deia, si el rei es confessava, què li deia el teu confessor, l'Església passava bastant olímpicament. Tenint en compte que el 13 i encara el 14 estava ple de capellans, que sobretot de poble, però no necessàriament de poble, que tenien l'amant, que tenien una senyora...
I la família tenien.
La família.
De fet, tenia la família.
I tenien fills.
Sí.
I tenien fills. I això no era obstacle per res. Perquè hi ha un... Ara, molt breument, hi ha un lío entre fills que si són del Jaume, que si són del Pere el Catòlic, no sé què. Hi ha un Pere de Rei, n'hi ha dos d'aquest Pere de Rei. El segon és germà del Jaume Sarroca. Aquests són fills del Pere de Rei, que és ardiaca de Lleida, doncs un càrrec eclesiàstic no secundari,
sí,
i una senyora.
Clar.
I aconsegueixen fer carrera eclesiàstica. I un fins i tot arribar a bisbe.
O sigui, no estan marcats, diguéssim,
pel seu origen
pecaminós.
És que de vegades de l'època medieval, quan parlem d'aquest període, sobretot en aquest període final, no hi ha una moralitat tan estricta com després en altres períodes de la història encara creixerà. Sobre l'Església, per això hi ha religiosos, sacerdots, abats, etc., o bé alt clericat que té relacions, diguem, íntimes i no són escandaloses ni motiu que li tallin el cap.
No. És possible que el 14 ja comencin a canviar les coses, però el 13 aparentment no hi ha cap.
Per tant, podem imaginar un Jaume I, que a més la seva vida, diguéssim, oficial, ja déu-n'hi-do la intensitat que té amb les relacions humanes, un home que gairebé va saltant de mà en mà, no? És al llarg de la seva vida, que és llarga.
Sí, és possible, sobretot si reunem de vegades amb silencis, perquè hi ha aquestes amants que són les clàssiques, les conegudes, però n'hi ha una, que és l'única de poble que li vaig descobrir jo, i en aquesta sabem el dia i l'hora que es van conèixer i que van tenir l'acte amorós i que van parir, que van concebre el fill. El rei estava de camí, el dia 21 arriba a Alzira, i el dia 23 se'n va. I ja està. Però neus un fill d'aquesta senyora Genèsia d'Alzira, i ho sabem perfectament, amb la qual tenim quasi l'hora de concepció. I si el rei, i ho sabem perquè, evidentment, es reconeix, el seu germà el protegeix i fa carrera eclesiàstica. A saber de quantes altres dames, senyores de poble, del que sigui, mentre anava viatjant per les terres, dius, mira, bonica, vine.
Sí, sí. Perquè tingués o no tingués criatura.
El rei és el rei. A lo millor no ha tingut criatura, a lo millor no se n'ha assabentat, a lo millor la senyora no ha volgut que se sapigués que el fill era fill de rei.
Clar.
I així.
No, els secrets de llit de la corona han arribat fins al present.
Ja. Sí. I la fascinació del poder és potent.
Sovint a un infant li tocava adreçar-se a un fill il·legítim del seu pare com a germà, fins que el context polític els portava a convertir-se en enemics. Això és el que va passar entre dos fills de Jaume I. D'una banda, l'infant Pere, futur Pere III, i de l'altra, Fernán Sánchez, fruit de la relació extramatrimonial del rei amb Blanca d'Antilló. La revolta d'un grup de nobles aragonesos va acabar amb un duel a mort entre els germanastres el 1275. Tot i que el llibre dels fets Jaume I assegura que es va alegrar del desenllaç, havia tingut prou relació amb Fernán Sánchez com perquè fossin moments difícils.
Secretari, vine ací. Han arribat notícies de la revolta aragonesa?
Aquí vos porto les novetats, miss senyor. Expliquen que l'infant Pere ha anat assetjant Fernán Sánchez en el seu propi territori, conscient que el germanastre anava visitant els seus castells amb bons pocs homes. I al final, Fernán Sánchez s'ha vist acorralat al castell de Pomar.
És terrible saber que un fill teu s'enfronta a un altre. I què ha passat, aleshores?
Doncs sembla que Fernán ha volgut esquivar els perseguidors. Li ha passat les seves armes a una escudera qui li ha donat el millor cavall, i ell s'ha vestit de pastor, però quan han sortit del castell els altres han descobert l'engany. L'han capturat al vell mig d'un camp de blat, després d'haver intentat creuar nedant el riu Cinca. I així és com ha estat conduït en presència de l'infant Pere.
Això no havia d'haver passat. Què ha decidit sobre son germà, l'infant Pere?
Mi senyor, l'infant ha fet ofegar el seu germanastre.
Són notícies que em produeixen gran dolor i disgust. Però són les que esperava des del moment que li vaig demanar a l'infant Pere que aturés el desacatament d'aquest altre fill meu, que va gosar liderar una revolta de nobles aragonesos. El seu trist destí estava marcat des que em va fer arribar una carta on em deia que ja no volia ser vassall meu, encara que fos pare i senyor. Em deia això a mi, que li havia concedit la baronia de Castro. Maleït sia! Necessito reposar a la meva cambra per pair aquestes notícies, no per esperades menys funestes.
En guàrdia, amb Enric Calpena.
Acabem de sentir Stefano Cingolani aquesta conversa sobre la notícia de la mort d'aquest fill il·legítim de Jaume a mans del seu germà. Això va ser un cas molt excepcional, o podem entendre que les relacions amb tants i tants germanastres de tants i tants infants, que era el nom que es donava als successors legítims, diguéssim, de la monarquia aragonesa, van ser en general complicades?
No, aquesta és l'excepció. Amb els altres, tots els que coneixem, les relacions són molt bones, tèbies, fredes.
Però
no n'hi ha cap que acabi tan malament com el Ferran Sánchez.
S'explica per la relació de germans o per una qüestió política?
Per qüestions polítiques, tot i que encara no està exactament clar. Perquè el Ferran Sánchez és acusat d'haver pactat amb Carles d'Anjou, que és l'arxienemic del rei Pere el Gran, és acusat, sense gaire fonaments seriosos, de voler succeir ell al tron, cosa impossible perquè era il·legítim, amb la qual no l'hagués acceptat ningú. senzillament són anys, els anys 70, encara els 60, arrossega des de la Guerra de Múrcia, són anys complicats a l'interior de la corona, amb revoltes nobiliàries, amb lluites de poder entre la monarquia i la noblesa. Amb algunes quantes revoltes que encara duraran un temps. Ferran Sánchez és un dels cabdills d'una d'aquestes revoltes, sense més aspiracions que guanyar esferes de poder o mantenir esferes de poder respecte a la monarquia. Ara, que ell sigui l'únic que mori ofegat al Cinca i la mort a l'aigua ofegat era una de les penes pel delicte d'alta traïció i rebel·lió, evidentment, dona a entendre que la seva relació entre la relació entre l'infant Pere i Ferran Sánchez havia de ser molt dolenta, molt competitiva. També pel que diu el llibre dels fets, el Ferran Sánchez havia fet coses perquè el pare no s'estimés tant el seu hereu. És a dir, havia anat excavant sota del Pere per ser un privilegiat amb el seu pare, el Ferran Sánchez, i potser d'aquesta manera ajudar les reivindicacions de la noblesa. Però, desgraciadament, hi ha molts més, molt misteri, molta menys claredat de la que voldríem.
Clar, hem d'entendre que llavors que les relacions d'aquests fills il·legítims amb la monarquia com a tal eren unes relacions, en general, no en aquest cas, en les quals es convertien també en instruments polítics de segon nivell, però instruments polítics per part dels pares legítims, de col·locar-los en un lloc, en un altre, situar-los, ajudar-los com a assessors, o al revés, col·locar-los en un bisbat o en un comtat determinat per tal d'ajudar a tot el clan, no?
Sí, però això tenia característiques diferents. Si era un militar, si era un religiós, si era un noble, clar, vés a saber qui es podria fer i enfortir. Dir, home, que jo sóc, en fi, que jo sóc fill del rei. I aleshores això tindria complicacions.
Sí, però el cas és l'únic que és aquest del Ferran Sánchez, perquè el seu germanastre, el Pere Ferrandis, és un fidel servidor del seu pare, del Jaume I, és un fidel servidor del seu germanastre, Pere el Gran, i encara és un ambaixador importantíssim pel seu nebot, pel Jaume II. És a dir, la fidelitat a la casa en general hi és. Ferran Sánchez és l'excepció, aparentment.
O sigui, hem de pensar que en general, per tant, aquests fills il·legítims van ser relativament ben tractats, perquè si no reben, inclús en Ferran Sánchez ho va ser, diguéssim, però, per tant, que el rei, en aquest sentit, tenia sempre una certa, o la casa tenia una certa estima, sobre aquestes branques il·legítimes de la seva família.
Ja, bueno, no deixen de ser fills. Senyores amb les quals els ha tingut, possiblement eren senyores nobles, doncs tens una responsabilitat. El canvi el veurem amb Jaume II. El qual les úniques amants que li coneixem és quan no era encara casat i estava a Sicília. Després, en tots els llargs anys de regnat com a rei d'Aragó, no li coneixem cap amant ni cap fill il·legítim, i que aquests dos, quan finalment arriben a la seva presència, els margina bastant.
Els dos fills que havia tingut abans?
Sí, els margina. Els utilitza com a ambaixadors, com a intèrpret en missions al nord d'Àfrica, però no els acull mai a la cort. No li dona mai ni terres ni llocs de responsabilitat a la cort. O no són mai homes de confiança.
O sigui, probablement podem dir que Jaume II, sens dubte, té una personalitat molt diferent de Jaume I o del seu pare, eh? Vull dir que no...
Completament, i possiblement comencem a veure també, a banda de les particularitats personals, del major afecte per la seva esposa, Blanca d'Anjou, també, i s'hauria d'estudiar, comença a fer a tenir més pes l'Església i la moralitat oficial de l'Església, ja que és l'últim rei del qual li coneixem abans.
O sigui que el pes de l'Església va acompanyat també amb un increment del poder del monarca davant dels nobles?
Ai, quina pregunta complicada que em fas.
Bueno,
sí que podem, serà casualitat o no, el pes de l'Església és major a mesura que l'organització estatal i doncs el pes de la monarquia damunt dels súbdits es va fer més potent. És possible que vagin de bracet les dues coses, a banda de les qüestions personals, dels gustos i no sé què.
El que em resulta curiós és que precisament la moralitat de l'Església sigui tan present amb el regnat de Jaume II, perquè Jaume II coincideix en bona mesura amb el cisma d'Occident i amb la portada del papat Avinyó, i precisament la fama d'Avinyó no és precisament la de moralitat amb aquestes qüestions molt intensa, és una regeneració, diguéssim, molt d'estructura d'estat, però amb una certa màniga ampla.
Ja, però...
Curiós, no?, que coincideixi.
Bueno, sí, però el trasllat de la seu del papat a Avinyó és els últims ultimíssim temps de Jaume II. Sí. La mala fama del papat d'Avinyó, doneu-li un temps per...
Al principi no la té tanta.
No la té tanta, no la té diferent del papat en general.
Sí, sí, clar, que no tenia gaire bona, eh? No.
No.
I ell estava... Simonies, i en fi.
Que era l'almirall de l'Església, era el senyaler, també tenia una certa responsabilitat moral.
I, per tant, en principi, ell també és un paladí d'aquesta responsabilitat moral, no només l'Església que té al costat.
No, segurament ho és. Per això, els dos fills que se li presenten en un moment donat, els diu, estimat fill nostre, no sé què, els reconeix, però el ser de dones de baixa condició tampoc li ha de donar terres, o donació, però no els vol mai per aquí, sempre els envia al nord d'Àfrica, en missions, i com menys estiguin per aquí, millor. I amb la seva esposa, la Blanca, són 10 fills, 2 avortaments en 13 anys de matrimoni.
No està malament. A diferència de l'avi Jaume I i del pare Pere II, el futur rei Jaume II va concentrar les aventures amoroses en la seva joventut, abans de casar-se amb Constança de Sicília. Va ser precisament a Sicília on va tenir aquestes dues relacions, de les quals va tenir 2 fills il·legítims. Un d'ells es deia Jaume, com ell, i el van a trobar l'any 1324. De les investigacions posteriors se'n va derivar la confessió davant notari de la mare, una dona que es deia Lucrècia.
Dona Lucrècia, muller de Banni de Bonavita, Toscà, jura sobre els evangelis que tot allò que dirà és veritat. Endavant, mi senyora.
Doncs declaro que el rei i jo vam tenir coneixement carnal. Això va ser abans que Jaume tornés a Catalunya. I així va ser com vaig quedar embarassada del fill que es diu Jaume, com son pare.
I aleshores?
Va ser Joan de Pròcida, potser per ordre del mateix rei, que em va dir de casar-me amb Anny de Bonavita. Després, aquest Joan de Pròcida va estar pendent del part, perquè el rei li havia demanat que l'informés de tot.
Quan dieu que us vau quedar embarassada?
Va ser abans que el rei marxés a Calàbria. En aquells temps, el rei em va cridar més d'una vegada perquè anés a palau. Li vaig parlar de l'embaràs, just abans que el rei conegués la mort del seu germà i se n'anés cap a la Catalunya. I així va ser com vaig donar a llum, el mes de desembre de l'any del Senyor de 1291.
En guàrdia.
Tots els reis de la Corona d'Aragó han tingut la seva importància, però després de Jaume I, realment, potser el més important, o gairebé al mateix nivell, és Pere el Gran i Pere III, són els dos peres que tenen... Com ho van viure aquests grans reis de la corona? No és que els altres no fossin importants, però els dos peres i Jaume I són els claus de la corona. També amb això devien ser-ho.
Sí, no. El seu fill, el Pere II, és d'alguna manera el gran tapat i també té una concepció moral, perquè sí que se li coneix en la biografia, li coneix un parell d'amants. Però, clar, el gran biògraf de Pere el Gran va ser el Sol de Vila, doncs estem en una burgesia conservadora de primera meitat de segle. Se li coneixen 2 amants, no s'investiga exactament en quan i com, i es dona per descomptat que són precedents al matrimoni amb Constança de Sicília. Es dona per descomptat. Jo que he anat furgant una miqueta, demà n'hi ha unes quantes més. Les dues conegudes, la Inés Zapata i la Maria, no són precedents del matrimoni amb la Constança, sinó que són absolutament contemporànies. Possiblement el primer il·legítim el va tenir als 15 anys.
No està malament,
tampoc. No està malament.
No, és precocitat, això.
Sí, precocitat. Li coneixem algunes aventures d'aquestes, no el dia, però el mes en què va concebre, el tenir l'amant i concebre el fill. I la cosa més extraordinària i divertida és quan se li presenta el Jaume II, bueno, ja és grandet, és un capellà de Daroca, que diu que és el fill de Pere el Gran. Amb la qual el Jaume envia el Justícia Major d'Aragó a investigar a Daroca. I tenim el quadern on hi han les preguntes fetes als habitants de Daroca i les respostes d'aquests habitants. I és una novel·la, és una novel·la absoluta, perquè el rei estava... No sabem quan passa això. Hauria de ser els anys 70, raonablement. Ens explica, per diferents testimonis, que el rei estava a Daroca, s'enamora d'una senyora casada, una tal Maria Garcés, utilitza una veïna seva, Munyina, per fer de mitjancera i arribar amb la Maria Garcés, aconsegueix cita amb aquesta senyora casada, es presenta de nit amb capa negra acompanyat de dos cavallers. El problema és que la Maria Garcés no hi és i hi ha la Munyina. I bueno...
I aquell era... Però alguna cosa havien de fer, no?
Evidentment, no. Passa la nit, li regala un anell i se'n va. Producte d'aquesta relació, que també la Munyina estava casada, és un tal Joan Benet, que es fa capellà, i el divertidíssim és anècdotes de quan la mare Munyina feia jugar el Joan amb els altres germans o altres nens del poble i el superprotegia perquè ell no li feu mal perquè aquest és fill de rei, no és com vosaltres. Hi han unes coses absolutament divertides. I en tenim unes quantes. Anar descobrint unes quantes de mans de Pere el Gran.
Ens queda molt poc temps, poquíssim, un minutet, però és evident que el fet de les amants no va acabar al segle XIV, sinó que els altres reis també en van tenir, però potser no estan tan documentades, aleshores.
No, jo he mirat moltíssima documentació també del segle XIV i no n'he trobat cap explícita. Apareixen personatges que es diuen d'Aragó, amb el qual vol dir que estan vinculats d'una forma o d'una altra amb la família, que també hi ha la siciliana, d'altra banda, però no he caigut en cap que sapiguem qui és la mare i que la podem vincular amb un rei.
Podria ser fruit de la censura pròpia?
Podria ser fruit de la censura, podria ser fruit de la... també de la casualitat que jo no he mirat la tipologia documental on eventualment podria aparèixer el reconeixement o la mare. Podria ser, però és bastant estrany que no n'hagi trobat cap, mentre sí que n'he trobat pels altres.
Doncs futures investigacions han d'anar per aquí, està claríssim.
Bueno.
Si hi ha ganes, perquè això sempre és una cosa complicada. Doctor Stefano Cingolani, moltíssimes gràcies per haver tornat aquí a l'Enguàrdia amb nosaltres per parlar d'aquest tema un punt picant, però al mateix temps molt interessant, d'aquestes relacions extramatrimonials dels reis de la corona.
Gràcies a vosaltres, us proposaré altres temes perquè ens torneu a convidar.
Això ha sigut una proposta directament de l'Stefano Cingolani, qual cosa estem molt, molt contents d'haver-la acollit, i tant que sí. Josep Maria Soler i Sabater...
És la demostració d'allò que es diu, no? Dels dos arxius importants d'aquest període, l'Arxiu del Vaticà i l'Arxiu de la Casa Real de Barcelona, també Arxiu de la Corona d'Aragó.
Això és l'Enguàrdia.